A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu minuts, els parlem de quelcom que va succeir fa un mes, més o menys, abans de les festes de Nadal, fet que també ens servirà per a fer una primera valoració, una anàlisi, o allò que els dèiem ahir, que algú ens pugui explicar com s'acostumen a gestionar aquestes caixes niu, aquests refugis que es van instal·lar. El 15 de desembre es va portar a terme un dels punts acordats entre la Junta de Compensació i l'Ajuntament de Sitges i les entitats que conformen el Consell de Medi Ambient pel que fa a la instal·lació de caixes nius per ocells i refugis per a quiròpters, per ratpenats, al Parc de Santa Bàrbara i al Bosc de Can Bruguera. Amb el compromís de potenciar la naturalització de l'espai i de millorar la seva biodiversitat, es van instal·lar un total de 40 caixes niu per ocells i dues colònies per quiròpters. L'adquisició i la instal·lació dels elements per afavorir la biodiversitat ha estat dirigida per l'Associació Galantus amb la col·laboració de Biodiversitat. Hi ha 40 caixes nius de fusta per ocells, que són, vaja, gairebé diríem, que aquelles clàssiques caixes que tots hem vist en algun moment o altre de la nostra vida. 17 d'aquestes caixes tenen una entrada específica per espècies com la mallerenga carbonera o pardal comú i el papamosques gris, i les altres 17 tenen una entrada més petita per afavorir espècies com la mallerenga petita, la mallerenga blava, i hi ha 6 caixes més que estan dirigides cap al raspinell comú, una espècie associada a les zones forestals del bosc de Can Bruguera, i com els dèiem, dues colònies per quiròpters, per ratpenats, instal·lades a una parcel·la de camp obert que volen potenciar els ratpenats de la zona, fonamentalment la pipistrela comuna i la pipistrela nana. Són espècies insectívores i, per tant, beneficien el control de plagues. Anem a col·locar-nos una miqueta en situació perquè hauríem, gairebé diríem, de fer una mica de marxa enrere en el temps des del moment en què biodiversitat es va integrar dins el que eren aquestes reunions, l'Ajuntament de Sitges, la Junta de Compensació del Pla Parcial de la Plana, Santa Bàrbara, el Bosc de Can Bruguera, etc, etc. Saludem a Jesús Coïnes de Biodiversitat Sitges. Jesús, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
Comencem pel començament, perquè deu fer ja bastant de temps que esteu integrats en aquestes reunions de la Junta de Compensació del Pla Parcial, l'Ajuntament de Sitges, els tècnics municipals, etc, etc, no?
Sí, doncs, com bé dius, Vicenç, o sigui, jo crec que ja serà quasi ara ja entrarem al tercer any que ens vam integrar en aquestes reunions de seguiment de com es anava desenvolupant tot aquest sector nou de Sitges.
I perquè tothom ens entengui, tot això fa referència, diguem-ne, a l'entorn que hi ha proper a l'ermita de Santa Bàrbara, eh? No pas a tota la zona urbanitzada que hi ha des de l'ermita de Santa Bàrbara cap avall.
No, és la zona, diguéssim, que ha quedat com el futur parc de Santa Bàrbara.
Ah, exacte.
De Can Bruguera.
Ho dic per aquells que puguin pensar, oh, escolta'm, tot allò tan urbanitzat, no sé què. No, tot això fa referència precisament a la part que no està urbanitzada i que quedarà com un parc urbà, eh?
Sí, sí. Va esdevenir una mica la notícia fa 3 anys, perquè no sé si te'n recordaràs, però va haver-hi un enrenou important a l'hora quan es van fer els grans vials, no?, d'aquesta futura urbanització.
Però que ho recordem.
Sí. I per part nostra i d'altres també entitats ecologistes ho vam denunciar, ens vam queixar, ens vam manifestar fins i tot, perquè consideràvem que, bueno, que la rapidesa en què s'havien portat a terme tots aquests vials i la destrucció de tot l'arbrat, la transformació d'aquell territori era molt greu. Llavors, doncs vam anar a parlar amb l'Ajuntament, amb la Junta de Compensació, i ens van asseure en una taula per tractar tots aquests temes.
Quin balanç en faríeu d'aquests 3 anys, de tot aquest temps, en què d'alguna manera s'han trobat, no diré que dues parts antagòniques, però en qualsevol cas, dues parts que no responen allò, en el sentit final, els mateixos interessos, perquè, òbviament, la Junta de Compensació té un objectiu, que és el desenvolupament urbanístic de la zona, pot tenir també l'objectiu de compatibilitzar aquest desenvolupament urbanístic amb l'entorn ambiental, però és obvi que biodiversitat té com a interès fonamental la preservació del medi ambient. La conjunció d'aquests dos interessos en aquestes reunions, com ha funcionat això?
Bueno, és una valoració negativa per part nostra. O sigui, ho marquem d'aquesta manera perquè es va fer una reunió important amb l'alcalde Forns i amb diferents regidors i tècnics, ja et dic, fa anys,
sí.
I no s'ha tornat a fer una reunió d'aquest nivell amb l'actual equip de govern.
És a dir, des d'aquella reunió no hi ha hagut cap altra reunió més? Amb aquesta ambició, ja vull dir, amb aquell...
Va haver-hi una que la vam tractar a peu de territori. O sigui, es va fer una amb l'actual alcaldessa a peu de territori, però valorem que, bueno, que el seguiment no ha sigut el que nosaltres esperàvem per part de totes les parts. O sigui, no culpabilitzem a ningú, sinó per totes les parts, perquè es va acordar també la plantació de diferents arbres autòctons i bueno, com podeu veure... És la mínima part. Ha sigut ara fins al final que, per ser tan pesats per part nostra, ens han fet cas i a les zones més recents han pogut plantar aquestes espècies autòctones. Però gran part dels vials en trobem encara moltes espècies d'arbrat exòtic, molts parterres de gespa, o sigui, un model que nosaltres creiem que és bastant insostenible.
O sigui, en el seu dia, en aquelles reunions, no es va parlar, sí. No es va parlar mai que es plantessin palmeres?
No, per exemple, no, o sigui... No.
Ho dic perquè aquestes palmeres que han estat tan presents en tantes fotografies d'Instagram... aquestes palmeres no estaven precisament, diguem-ne, dins dels objectius o dins dels pactes que s'haguessin pogut establir en les vostres reunions.
No. De fet, et dic que en aquestes reunions amb l'anterior equip de govern, sobretot es va parlar molt del parc, o sigui, del que seria el parc, no tant dels vials i dels carrers, sinó més del parc del futur parc de Santa Bàrbara i el que quedava del bosc de Can Bruguera. Llavors, bueno, això ho hem anat repetint en publicacions i en comunicacions internes cap a l'Ajuntament, d'això que es plantessin, per favor, espècies autòctones i molt més resilients i molt més capacitades per aquest entorn que tenim.
Per tant, aquesta piulada que hi va fer la Junta de Compensació repiulant la publicació de biodiversitat a Twitter i amb aquest punt final de compromesos amb el medi ambient, suposo que això, des del punt de vista de biodiversitat, no precisament m'ha agradat massa.
Bueno, considerem que ara, i després ja parlarem sobre aquesta actuació de les caixes niu, però és que és el mínim que es pot fer. O sigui, després d'aquesta transformació radical del territori i d'aquest poc respecte que nosaltres creiem envers tot aquell arbrat que es va destruir en el seu moment, hi ha una sèrie d'actuacions que després en parlarem, que són les mínimes per compensar la pèrdua d'aquest territori i d'aquests hàbitats que tenien el seu valor.
És que em venia una mica al cap això, Mal que sigui, des del nostre desconeixement, és evident que és una gran notícia la instal·lació d'aquestes caixes niu i d'aquests refugis, però què valen les caixes niu? Una caixa niu? Vull dir que si això per qualsevol és una inversió mínima, no?
No, per les constructores, diguéssim, que estan al darrere, en el sentit de la planificació i de la dinamització de totes aquestes parcel·les, vull dir, això no és gaire.
És la propina, això?
És una propina, és res, ja et dic. O sigui, per això estem darrere i en aquest sentit està apretant a que les actuacions tinguin una estructura molt més potent i que preservin allò que ha quedat intacte i que ens quedarà pel sitge del futur.
Perquè, bàsicament, al parc de Santa Bàrbara, què s'hi ha fet? Des d'aleshores. Els que s'hi acostin segurament hauran vist aquestes terrasses de pedra que veritablement acompanyen el trajecte fins a arribar a l'ermita de Santa Bàrbara, i el que ha de ser també aquesta edificació, que ha de ser el casal també per la Colla Jove de Castellers de Sitges, però que no s'hi ha fet res, que està com estava, però hi ha aquestes terrasses de pedra, però allà, des del dia en què es van remoure terres i tot això pels voltants, al parc de Santa Bàrbara, i des de la benedicció de l'ermita, poca cosa més s'hi ha fet?
Sí, poca cosa, Vicenç, o sigui, un dels punts, i que l'altre dia vam poder també observar que s'estava realitzant ja, una de les mesures per part aprovades per l'Ajuntament i la Junta de Compensació i les entitats era doncs, marcar algun itinerari, obrir algun camí, no?, per fer-ho més accessible, perquè hi ha zones on hi ha una massa forestal important, una mica descontrolada, i s'ha fet, bueno, s'ha obert algun camí perquè segurament en els pròxims mesos pot ser que la Junta i l'Ajuntament facin algun tipus d'itinerari perquè estigui molt més obert. Però poca cosa més. Realment, un dels compromisos era que quedés intacte, o sigui, que quedés bastant verge aquell espai, o sigui, no transformar-ho en el pensament que nosaltres veiem com un parc, no? com un parc ajardinat, amb elements, amb algun pipicant, amb algun tema de gronxadors. O sigui, tot això s'ha reservat per les àrees més interiors d'aquesta futura urbanització,
sí, sí, sí.
I la part del bosc s'ha doncs, preservat com un espai natural i ecosistèmic bastant important.
Ho preguntava mal que sigui, perquè a hores d'ara, clar, dona aquella sensació que arribes allà i no saps massa per on anar.
Sí, per on anar, clar.
Almenys els que en som desconeixedors d'aquest territori, eh? O sigui que la intenció és mantenir l'estat original de l'indret, però d'alguna manera possibilitar que hi hagi algun recorregut a fer per aquelles persones que no puguin arribar allà i dir ara no sé per on tirar, perquè això és molt perdedor.
És bàsicament en aquest sentit, les actuacions. I després també, per exemple, el que deies de la pedra seca, d'aquestes parcel·les, preservar-ho. No recuperar-ho en el sentit d'integrar-ho, sinó preservar tant les barraques com a famosa pedra seca, com a patrimoni també històric del municipi, i també com a reservoris també de biodiversitat. També és molt important aquesta informació, doncs, i aquests murs de pedra, perquè són cavitats que hi ha moltes espècies tant de fauna com de flora.
Et sentim ara amb una mica de dificultat. En qualsevol cas, aquestes terrasses, diguem-ne, noves, que s'han fet des del que és la rotonda fins a dalt, el que és l'ermita de Santa Bàrbara, us semblen adequades?
Sí. Són elements que potencien tot això el que comentava, potencien cavitats i amagatalls on la fauna segurament podrà trobar el seu refugi. I, de fet, en aquest punt on comentes és un dels llocs on nosaltres hem insistit més en la plantació d'arbres autòctons.
Entesos.
Que, per sort, vull dir, vam veure el projecte inicial i nosaltres vam fer algunes modificacions molt importants i ens han fet, o sigui, en aquest cas ens han fet cas. O sigui, s'han plantat garrofers, oliveres, alzines, que allà anaven arbrat exòtic. Que té un creixement molt més ràpid, aquest arbre exòtic, però que després, clar, això necessita el manteniment, no tenen aquest criteri de potenciar la biodiversitat i que, en definitiva, doncs, bueno, no tenen aquests beneficis ecosistèmics com ho tenen les altres espècies que proposàvem nosaltres.
Anem per les caixes niu i pels refugis. Sí. Comencem per les caixes niu i gairebé a partir de les fotografies que també veuran vostès a la nostra web i que segurament han vist també a les xarxes socials, les caixes niu són com les caixes niu que gairebé hem conegut tota la vida, no?
Tota la vida. Sí, en aquest sentit és això. Es va fer una, diguéssim, una de les accions era la instal·lació de aquestes caixes niu que a l'adquisició ho ha portat l'associació Galantus. Aquesta associació també són els que en el seu dia van ajudar moltíssim en la recuperació de les bases de terra-mar. I bàsicament sí, són les caixes niu de que tothom té al cap, no? I la imatge de la caixa niu penjada d'una branca d'un arbre de fusta i que s'integra en el paisatge. La diferència és que bueno, vam triar 17 caixes amb una, com tu comentaves a l'inici, amb una obertura més gran, de 32 mil·límetres, i 17 amb una més petita, de 17, de 27 mil·límetres, perdó. Això afavoreix a diferents espècies que tenen aquestes cavitats per entrar-hi. El que et volia destacar sobre les caixes niu és que aquesta acció també s'ha portat a terme perquè cal considerar que el bosc de Can Bruguera és un bosc molt jove. O sigui, segurament fa ja 100 anys tota aquella zona estava, era generalitzable amb temes d'agrícola, era un sol agrícola. Uh-huh. Agrícola. Llavors, o sigui, amb tota aquesta, diguéssim, aquí, amb aquesta pinera que s'ha anat formant, doncs clar, són pins molt joves. Això fa que hi hagi una manca de cavitats perquè les aus puguin trobar zones on nidificar. Llavors, per això era una de les accions millor considerades per implementar en aquesta zona.
D'acord, és que anava a preguntar precisament les caixes nius a què substitueixen des del punt de vista natural. Clar. I ha quedat ben clar que si són pins joves no ofereixen tantes possibilitats per les espècies clar. Com per poder trobar amagatalls, per poder criar. Uh-huh. I aquesta, mateix, aquesta és la intenció, està clar.
Sí, això mateix, o sigui, substitueix la possibilitat de tenir, de que com que no tenim pins madurs i pins que potser ja tenen una edat que ja comencen a patir ja, o la mort, llavors aquestes cavitats doncs no... I manquen moltíssim al bosc de Can Bruguera i amb aquestes caixes ho potenciem.
D'acord, com es vigila una caixa niu?
Bueno, primer el que hem fet és una mica una prospecció i un estudi de on, quina és la millor ubicació per penjar-les, veient una mica també fins i tot l'orientació de cara al sol i també una mica la possibilitat dels depredadors que tenen per arribar-hi, depredadors com la geneta o fins i tot els gats domèstics que poden, diguéssim, saltar de branca en branca i arribar fins als nius. Després el manteniment és molt bàsic, o sigui, hi ha una obertura durant la primavera que llavors notifiques o informa si hi ha hagut, diguéssim, nidificació, o sigui, interacció amb la caixa, que les espècies hagin interaccionat,
sí.
I després, a finals ja de tardor, que es fa una obertura per netejar la caixa. O sigui, tots els components que l'ocell fa com a coixí per nidificar, després es treu, perquè l'ocell, per instint, té la d'això de fer un coixí cada any. I arriba un moment que fins i tot pot ofegar, diguéssim, si hi ha un intent de nidificació, pot ofegar les cries o pot malmetre els ous, perquè no para d'aportar elements per aquest coixí.
D'acord.
Llavors, bueno, per això cada any s'ha de retirar. Llavors, bueno, doncs, tindrem de fer un seguiment de cara als anys vinents.
Una pregunta molt des del desconeixement, i no sé si passa a vegades com a les orenetes que fan un niu però no s'hi acaben d'adaptar. En el cas de les caixes nius, s'hi adapten sempre totes les espècies? Hi ha alguna caixa niu que diguis, mira, pel que sigui, pel lloc, per la configuració de la caixa o per 50.000 circumstàncies, aquí sí. No ha nidificat cap ocell?
I tant. Això ens ho podem trobar, que hi hagin caixes que estiguin... que pel que sigui no són
no agraden.
Els ocells a vegades no les flexionen i a vegades poden passar anys sense que cap ocell nidifiqui. O sigui, de cara a aquesta primavera i la tardor i la primavera d'any que ve ja tindrem una mica un ventall de quines caixes són les que funcionen més o menys. Però hi ha múltiples raons perquè l'ocell no nidifiqui.
D'acord, o sigui que els especialistes ja assumeixen que és probable que hi hagi una part d'aquestes caixes en les quals no es nidifiqui perquè, pel que sigui, no les espècies o no s'hi han trobat a gust o no l'han considerat el lloc adequat. Anem pels refugis de ratpenats i d'entrada et diria, esclar, els ratpenats que hi ha a la zona... els podem tipificar més o menys amb aquella imatge tan tòpica que tenim del ratpenat o no?
Sí, una mica més petit, perquè les pipistreles, la comuna com la nana, són quiròpters, són de mida petita, no són els grans, hi ha altres espècies, el noctu, la ratpenat de ferradura, que són ja d'unes dimensions mitjanes grans, Però sí, sí, és el ratpenat, doncs, bueno, el mamífer volador per excel·lència.
I que descansen cap per avall, tot així igual,
sí,
eh?
Sí, que fan i que generen colònies i, bueno, i que són uns grans insectívors i que mengen una barbaritat de mosquits durant la nit, però sí, sí. A vegades les sitges els veiem a les zones del passeig, del parc de Can Robert, en els fanals, utilitzant doncs els seus ultrasons per la darrera de tots aquests insectes.
I també des del desconeixement, perquè en Jesús ja riu. No són ratpenats amb mala fama, aquests, eh? No són dels que ataquen el bestiar i xuclen la sang i totes aquestes coses, eh?
No, hi ha una mitologia molt negativa envers...
Per això ho dic, eh?
Sí, fins i tot ara com a vector de
malalties.
De malalties. Però és tot el contrari, o sigui, realment... tots aquests animals tenen una capacitat de control de les plagues d'insectes, que realment són el que ens perjudiquen a nosaltres i en els ecosistemes, molt important. O sigui, tenen una peça en aquest trencaclosques, que és la cadena tròfica, molt rellevant per tenir una bona salut dels ecosistemes.
D'acord, o sigui que ningú no pateixi allò, trauré el gos i veuràs tu... No.
Res de tot això.
Quin paper hi tindran, perquè hi ha una part molt important d'aquesta nota que fa referència a al seguiment de les caixes niu i al voluntariat de les escoles. Quin paper hi tindran les escoles aquí?
Clar, aquí hem jugat una mica doncs, amb aquest sentit de que en el futur, no ara perquè la situació és molt complicada, però en un futur... les escoles del municipi doncs, també participin i ens ajudin a nosaltres a fer el seguiment de tot això que hem comentat. O sigui, que hi hagi algunes classes d'educació ambiental dirigides a diferents cursos escolars i que siguin ells els partícips d'obrir les caixes, fer el seguiment, introduir aquestes dades en els diferents portals de registre de la informació, o sigui, una mica doncs, bueno, que hi hagi una sensibilització cap al món escolar. I això nosaltres ho veiem com un recurs molt important de cara a dinamitzar també l'espai, com el bosc de Can Bruguera.
Perquè aquest és un projecte a llarg termini.
Sí. De fet, les colònies, aquestes quatre caixes també de ratpenats, que són molt visibles, convido a la ciutadania a que pugui passar pel camp on estan aquestes caixes, perquè realment són molt, molt visibles i han quedat molt bé. És això, o sigui... Al final, perdona, Cens, per què m'ho havies preguntat?
No, et preguntava per si això és un projecte a llarg termini,
això,
quan
sí,
feien referència a les escoles i en el projecte a llarg termini, per cert, que suposo que algú, ens podem acostar a les caixes niu sense que passi res, no?
Sí. Respectant, eh? O sigui,
respectant no, està clar, està clar.
De no tocar-ho, de tenir una mica de distància entre 5 i 7 metres de la caixa... Si es va amb algun gos passejant, sobretot que el gos vagi lligat, sobretot, els temes, i respectant d'això, de que no es vulgui tocar, que no es vulgui agafar la caixa.
D'acord.
O sigui, també fem un crit.
Queda clar, eh?
I el que volia comentar és que també ja ens ho han dit els companys de Galantus, que amb el tema de les colònies de ratpenats, o sigui, es consolida el segon, tercer any de la seva instal·lació. O sigui, que encara això trigarà, perquè els ratpenats... i puguin entrar i facin una colònia en aquestes caixes instal·lades, pot ser que passin, ja et dic, entre 2 i 3 anys.
I això, que són malfiats de mena? O...
Bueno, però, clar, com que són secs, però, amb els ultrasons tenen la dificultat de... No, aviam, també la seva etapa d'activitat, doncs, aquests mamífers hivernen, són un dels animals que hivernen, o sigui que, bueno, que la seva activitat principal és durant els mesos de primavera i estiu, també s'allarguen fins a tardor, però llavors, bueno, doncs, hi ha menys possibilitats de que ho vegin al primer any, llavors, doncs, bueno, doncs anirem seguint, perquè això portarà temps abans que no s'estableixi.
Està clar que sí. 10:33, què seria bo fer a partir d'ara? Hem parlat d'aquesta actuació, una actuació que, com ens deia també en Jesús, és important, però des d'un punt de vista d'esforç econòmic o d'ambició de plantejament és la que és una actuació menor. Què caldria fer a partir d'ara?
Bueno, jo et volia comentar que anem molt tard, en la preservació del medi natural i dels ecosistemes. O sigui, estem vivint dècades d'una transformació molt, molt impactant en el territori, amb una pèrdua d'hàbitats, amb una pèrdua d'espècies molt, molt elevada, i anem molt tard. O sigui, no perdem l'esperança, perquè creiem que mai s'ha de perdre, però s'han de fer polítiques i accions molt més estructurals, molt més àmplies, per vetllar el territori. O sigui, no podem trencar aquests corredors naturals, aquests ecosistemes, perquè és que, bueno, ens estem empobrint i estem perdent aquest patrimoni que és el llegat de la vida, al final de la natura. I és molt preocupant la situació. El que passa és que et comento que a Sitges tenim la sort de disposar d'un paisatge i ecosistemes únics en el Mediterrani, i hem de tenir aquest criteri de fer polítiques molt més transversals i estructurals en els espais sensibles que queden al poble. Si entrant ja, diguéssim, en detall en el bosc de Can Bruguera, doncs és això, és senyalitzar-ho tot bastant bé, fer alguna esclarissada de gestió forestal mínima en les zones on hi ha molta abundància de pi, per exemple, de pi jove, perquè això pot ser, diguéssim, provocador d'un futur incendi. Això eleva el risc d'incendi. Mesures com, per exemple, també la preservació de les zones obertes, dels camps i dels conreus que han quedat, o sigui, perquè també fan una funció d'ecosistema i d'espècies molt concretes de zones obertes, molt important. I per últim, també fer alguns punts d'aigua temporal, o sigui, crear alguns punts d'aigua on també la fauna ho agrairà moltíssim, aquests punts, no? Perquè hi haurà alguns mesos, sobretot a la primavera, on hi haurà algun dipòsit d'aigua per poder alimentar-se i beure, no, la fauna. O sigui, són accions, això, molt ja estructurades que integren tot aquell espai. I sobretot el respecte de la ciutadania. Vicent, sí, aquí volia acabar, o sigui, de la ciutadania. Això és el més complicat, o sigui, que la ciutadania al final pugui utilitzar i pugui fer esport, pugui interactuar amb la natura, però clar, que no ho vegi com un espai abandonat, un espai per abocar-hi, un espai per fer destrosses, bueno, tot això és el que també reclamem a l'Ajuntament, que estigui pendent de tot això.
O sigui que anem més o menys bé a la Riera de Terramar i als Jardins de Terramar, anem, diguem-ne, pel bon camí al bosc de Can Bruguera, i l'assignatura pendent són les platges?
Sí. O sigui, mira, nosaltres, ara ja t'avanço, perquè d'aquí poquet al Consell de Medi Ambient tindrem una convocatòria de reunió, però en aquest 2021, tot i les mancances econòmiques que hi hauran cap a aquest aspecte, i la prioritat serà una altra segurament, que ho considerem negativament, perquè no hem de perdre aquesta vessant del medi ambient, però és el que hi ha. El tema de la riera, o sigui, la segona fase de la recuperació de la riera i la seva desembocadura serà el més, diguéssim, rellevant. I després també d'una cosa que ja en parlarem un altre dia, si vols, que és el tema de les dunes de les botigues de Sitges. Un ecosistema també que ha sofert moltíssim, que està molt degradat, i que nosaltres també volem que sigui una bandera per aquest 2021. O sigui, això també perquè amb pocs recursos i amb una poca gestió es pot revitalitzar i es pot recuperar fàcilment. Després també no hem d'oblidar els colls i mirar el peix. Aquest espai també emblemàtic, que correspon també a la, diguéssim, territorialment, amb característiques molt semblants amb el Parc del Garraf, i que també té una pressió brutal, una sobrefreqüentació, una ocupació també dels seus espais, dels seus dominis, que també en un futur s'haurà de posar sobre la taula. Es va fer molt fa molts anys, a mi m'ho han explicat i ho he pogut veure amb documents i notícies, però ara tornem a que sigui una prioritat als colls en els futurs 10 anys.
La llista és llarga.
Sí.
N'anirem parlant, òbviament, tot plegat, que començava per la instal·lació d'aquestes caixes neu per ocells i els refugis per ratpenats al parc de Santa Bàrbara. A partir d'aquí, tot allò que serà segurament motiu de moltes converses en el futur. Jesús Coïnes, de Biodiversitat, gràcies una vegada més.
Vale. Moltes gràcies.
Gràcies, Jesús. Adéu-siau.